Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Segona part del Passeu sense trucar. Hola, Ricky.
Hola, hola, Candela, què tal?
Bé. Sembles el hombre blanco de Colón.
Sí, avui vaig de blanc.
És bueno, un anunci molt antic, això de
Colón.
Sí,
l'hombre blanco, sí, 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 que se't podia presentar a casa.
Bueno, a casa de la meva àvia.
Ah, mira,
bueno, de fet, no se l'hi va presentar, ella ho va veure.
Sí.
I el va cridar.
El va cridar, oi, que suba, no?
I tant.
Pugi, pugi.
Sí, sí.
Que veurà el piset, mai millor
no,
dit.
No, perquè et donaven un tambor, que abans eren d'aquells de cartró, així.
Que sí, me'n recordo.
Quina gràcia.
Quina gràcia, com ha canviat tot, eh?
Sí, noi.
Com ha canviat tot.
I això bueno, es podia reciclar, eh? El pot.
Sí, clar, perquè era
de cartró.
De cartró.
Sí, 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 sí.
Doncs sí, vaig de blanc, això sí, amb la bandera americana.
Ah, sí, amb honor de...
Amb honor
del
de...
Biden, podríem?
Del, sí, del Biden, que... bueno, ha decidit no presentar-se.
Sí, no ho sé si ho ha decidit ell o...
Bueno, és per dir alguna cosa. Jo, de tota manera, ho tinc claríssim, perquè ara aquesta gent dels demòcrates, que si la Kamala, que si aquest el governador d'allà de Califòrnia, en té molt guaperes,
sembla un artista.
Sembla un artista, sembla un artista. Doncs jo ja aniria de cara als artistes. És a dir, jo, per exemple, ja tinc clar qui seria el president i el vicepresident dels Estats
George
Units.
George Clooney?
Un, el president, i el Bruce Springsteen, el vicepresident, perquè els dos són del Partit Demòcrata, bueno, del partit, seguidors de, del Partit Demòcata.
Simpatitzants, vaja.
O simpatitzants. També crec que la Julia Roberts, que tampoc ho faria malament de vicepresidenta.
Oh, aquests es van aixecar en contra de que Biden fos el presidenciable, eh?
Entre d'altres.
Entre d'altres.
Entre d'altres. També anaven darrere per a veure si convencien a la Michelle Obama. Que es veu
no
que
està,
té...
no, però no vol tornar a la Casa Oval, no vol tornar.
I ha dit que no, que no.
A la Casa Blanca, vaja.
I ara, doncs, bueno, tal com diu el Trump, Kamala Harris... Kamala Harris, diu que ho té fet encara més. Bueno, ja ho veurem. Ja ho veurem.
Ja ho veurem.
Interessant, interessant. Bé, dit això, senyores i senyors, per cert, t'ho vaig dir, no?, que el Cucurella, sí, ho vam comentar, no?, que
s'ha pintat els cabells.
Doncs el Dani Olmo, que és l'altre que també voldria fitxar al Barça.
Sí, amb gran. El Cucurella no.
No, el Cucurella en principi no. El Nico i el Dani. I el Dani s'ha tenyit el pèl, o el cabell, en aquest cas, de platí.
Carai, tu.
Sí, sí. L'un vermell, l'altre platino... Escolta, de veritat...
Encara com no amb la bandera, amb els colors de la bandera d'Espanya, groc i vermell, no?
També podria ser, o també, per què no, entre tots, que es vagin tenyint d'una manera diferent i fotin la bandera...
Això, com un mosaic, oi?
De l'Arc de Sant Martí.
Ah, mira.
Seran contents els de LGTBI i no sé quantes coses més.
Que van fer la festa a Barcelona.
Sí, no me la vaig perdre.
La Gay Pride.
Home, i tant, allà estava...
Escolta, si no hi vas anar, per què?
No, perquè
I
no podia.
I hauries estat
no
benvingut, eh?
No, i tant, no podia, no podia.
No podia.
No podia, no podia, estava amb altres tasques. Vaig anar a la platja.
Ah, molt bé.
Vaig anar
I
a la
bé,
platja.
I bé, bé, bé.
Sí, sí, la veritat és que sí, sí, m'agrada molt la
platja. Vas banyar?
Bueno, em vaig mullar els peus.
Home.
No, no, estava molt bona l'aigua, eh? Però el que passa és que no em vaig banyar. Tampoc vaig estar massa estona.
No,
bé. Aviam, anem a veure, anem a recordar, com sempre fem, les audiències d'aquest cap de setmana, començant pel divendres.
Sí, aquest concurs que ja no sé quantes edicions posa.
Sí, bueno,
porta, vull dir.
No, no.
Tocarà me suena.
Tocarà me suena, amb el Fuentes.
Amb el Fuentes, amb Antena 3.
Amb el Bruce Springsteen 2.
Català.
Català, sí. Doncs va ser el programa que més... l'audiència va tenir el divendres amb 1.533.000. Crec que, a més, ja era l'últim programa de la sèrie, no? Bé, també el Tour de França,
home,
que bueno, ja s'ha acabat, ha guanyat el Pogacar,
sí.
Bueno, ha guanyat 6 etapes, un sí, rècord sí. No havia fet mai ningú, i bueno, ja
25 anys o 26, superjove.
3 tours, vull dir, aquest superarà... Sí, vaja, si no hi ha cap...
Lady Mer.
Bueno, l'Eddy Merck...
L'Ocaña.
Bueno, l'Ocaña va guanyar un tour.
Ah, mira.
Sí,
sí.
Sí, sí. Bueno, doncs, el Tour de França, que en aquest cas el
molt
divendres...
Molt de seguiment, eh?
Molt, molt. 1.162.000 televidents, no? Televidentes, eh? I hem notat aquí un...
Com... Per les nostàlgiques, oi? O nostàlgics.
Sí, sí, una curiositat, no? I és que la 2 està reposant una altra vegada Verano Azul.
Chanquete ha muerto.
Sí, bueno, doncs ha ressuscitat otra vez Chanquete i la sèrie. I, bueno, a lo tonto, lo tonto, això ho fan al migdia, 253.000 persones que vine, que déu-n'hi-do, veient aquesta sèrie
Verano
mítica
Verano. Una mica de paral·lelisme podríem fer a Televisió Espanyola, que posen Verano Azul, o els plats bruts de 3CAT.
Per exemple.
Que també us han repetit cada estiu.
Sí, sí.
Anem al dissabte, Más estrelles que en el cielo. És el cicle de Harrison Ford,
correcte,
de la U, amb la pel·lícula Morning Glory del 2010, que va fer una quota de pantalla de 9,6%.
Sí, això vol dir 763.000 espectadors. I atenció, perquè també l'amiga Cristina Tàrrega... doncs, escolta...
No, sí, esclar.
La vida sin filtros, que és aquest programa que fa, i que va registrar una dada també molt significativa i important. I entre el Harrison Ford i la Cristina Tàrrega, jo em quedo amb el Harrison Ford, doncs... van 731.000 espectadors veient aquest programa La vida sin filtros de Cristina Tàrrega.
I li va al darrere un dels clàssics, Informe Semanal, per la U de Televisió Espanyola, 9,3% de quota de pantalla.
Això mateix. I també el Tour de França, que
penúltima etapa.
Etapa col de la... A veure, col de la collonet.
Què,
collonet? Això?
Col de la cullola.
De la cullola.
Cullola.
És igual.
Cullola.
Bueno, cullola. 1.052.000 espectadors, i aquella, el Pogacar, que se sabia.
Yeah.
Bé, i pel que fa al diumenge, ahir, doncs, ahir també s'acabava el magazín, almenys per aquesta temporada, que presenta el Jordi González i la Anne Igartiburu.
De corazón.
De corazón, exacte, que se'n va de vacances, com dèiem. A més, amb rècord, se'n va de vacances amb rècord a la U. 594.000 espectadors, és a dir, pràcticament 600.000 espectadors. I també, home, destacar l'altre programa, que va ser un dels més vistos, per no dir el més vist ahir a les televisions nacionals espanyoles, el tema de Supervivientes.
Ho fan cada dia, això, no?
Sí, Conexión Honduras.
Sí.
I presentat per Sandra Berneda. I 1.293.000 espectadors.
I ahir, que era l'última etapa del Tour de França, la gent ja va passar.
Ja estava
perquè, esclar, que ja se sabia, com aquell que diu, no?
No, home,
qui
i tant,
guanyava.
I a sobre va guanyar també l'última etapa, que era la sisena etapa del Tour.
La contrarrellotge,
no? La contrarrellotge. Esa contrarreloj, Pija, Monte Carlo, Niza, eso muy bonito.
Bé, doncs res, un 7,8%, 639.000 persones, lluny de la que dèiem abans, 1.000.000 i...
Sí, però també hi has de sumar, perquè el Tour de França també ho fan a través de canal de pagament, en aquest cas és Eurosport, i allà també doncs registra unes importants xifres.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. Històries de casa nostra. Amb Robert Lizarte.
Doncs som-hi, com dèiem, és ja la darrera intervenció d'en Robert en aquesta temporada.
Sí, mira que ens
renovem contracte.
I, si Déu vol...
La dansa a la cultura popular, a les arrels del poble, és important,
Qualsevol poble, dansar i cantar.
Sí.
Hi havia cançons per tot, antigament. Ara, mira, estem a l'estiu, hi havia les cançons de feinejar. Què era feinejar?
A veure.
A l'hort, o a l'hort o al camp, quan anaven ballant, o quan... es cantaven cançons, i cantaven cançons tots, i llavors feien la feina més alegre, més amena.
Ja veus.
Saps? Mira, hi ha, per exemple, una de la formiga, que diu que, bueno, diu, és molt gran el treball que fan les formigues, és molt gran, gran exemple em van donant, saps?
Mm, i tant.
Diu, allà al temps de la batuda, moltes formigues veureu. Les casetes dins de l'era, les casetes trobareu. O sigui, clar, les casetes són els formiguers, no?
Sí.
Diu, ells no tenen notaris, ni batges per servir al rei, ni anuncis als diaris i fan complir la llei o alguna cosa així. O sigui, anaven cantant, o sigui, són cançons innocents,
sí,
però que ensenyen uns valors.
Totalment.
I doncs, si no, cantaven els gojos.
Els gojos.
Els gojos, que també havien cantat els padrins, els gojos de Sant Josep, els de la Mare de Déu, s'havia d'ocupar el temps amb alguna cosa. Començaven molt aviat al matí i s'anaven molt tard a dormir perquè era la temporada de més feina que hi ha durant l'any.
Home, o sigui, feia el bon temps, la terra doncs donava, o començava a donar
començava
els seus
fruits. I llavors, el temps, ara tenien, des de, més o menys, el 15 de... Més o menys, o sigui, amunt o baix d'aquesta quinzena fins al 15 d'agost, que és quan més feina tenien, no? Bueno, per exemple, aquí en camp es canvia la festa major perquè la festa major ja sabem del cert que l'altre dia amb mossèn Toni vam descobrir un paperet al despatx del mossèn, un paperet petit. Ja és que, com que no tenim arxiu en camp, perquè malauradament se'l van dur l'aiguat l'any 37, hem de tirar arxius privats o l'arxiu eclesiàstic, en aquest cas. I va aparèixer un paperet molt petitet, que és com un pòstit.
Sí, un retalló.
Un retalladet. I diu que per ser el dia de Sant Feliu, que és quan se celebrava la festa major en camp, Sant Feliu és l'1 d'agost.
L'1 d'agost.
Mira, us ho llegeixo, que li vaig fer una foto.
Vinga, va, llegeixo-ho.
I així el tenim.
Molt bé.
Fil per randa,
sí,
eh?
Sí, perquè a més és aquest català d'abans, que és molt bonic.
Ah, sí, lo. Bueno, de fet, l'article lo...
No, el tenim aquí. Encara. Diu, nota, 2 punts. Dia 4 de juny de 1851.
Guaita.
Veent tota la població que el dia de Sant Feliu s'encontrava en els temps més ocupats de l'any per no poder santificar-lo a sa festa major i de més, el reverent regent doctor Esteve Dalleres, junt amb comissionats de l'honorable consell d'esta parròquia, han acordat el següent, 2 punts, que la festa major se celebrarà per la Mare de d'agost d'ara en endavant.
O sigui,
ara ja tenim la data exacta de quan se celebra la festa major en camp. Perquè veient que s'encontrava en el temps més ocupat de l'any.
Yeah.
Pensem que era una societat que vivia de la terra.
Sí.
Llavors no podien, allò de santificar les festes, abans es feia santificar les festes. Avui en dia tenim festa dia sí i dia també,
també
no?
Sí.
Però antigament allò de santificar les festes ho portàvem molt a dins. I el dia de festa es feia festa.
Es feia festa i no es treballava.
I doncs és això, o sigui, ara ho hem trobat, que és el temps més ocupat de l'any, que és aquest, i clar, demanen, el diu, no, hem de posar un remei. Doncs què fem? Ho endarrerim 15 dies, que són aquests 15 dies de marge que tenim ja per recollir tota la collita i per, bueno, no tindre tanta feina com tenen fins ara.
I què recollien?
Aquí, aquí en camp, blat.
Blat.
També es feia sègol.
Sègol.
I, bueno, avui en dia, que això també és curiós, el pa que mengem nosaltres, que és el pa blanc,
sí,
per ells era un pa de gran festa.
Pa de gran festa.
Sí, de gran festa. I en canvi, el que pa de nosaltres, que és de festa, que és el pa moreno, que
és més car, no?
És més car,
sí.
Era el que menjaven cada dia. Veus? Ha canviat.
Ha canviat, igual
que el pollastre.
Sí, home,
I el bacallà. Que sempre surt el bacallà.
Sempre surt el bacallà,
doncs, és cert.
Doncs feien així, i després ja començaven a tenir una mica l'hort, o sigui, les hortalisses, carbassons, o sigui, tot el que, que s'anava fent, i s'anava collint, les tabelles, aquestes tabelles són les mongetes.
Sí, tabelles.
I doncs anaven recollint, era per casa, evidentment, no era per vendre, o sigui, era per subsistència de casa. I després ja cap a més a la tardor es començaven a fer les conserves, perquè ja les tomates ja havien arribat, es feia la conserva de tomata.
Per tot l'any, no?
I ho tenien tota... Bueno, la tomata amb conserves boníssima, i les cebes, i bueno, tot.
Has provat mai melmelada de tomàquet?
Boníssima.
Oh, molt bona que és.
Molt.
És bonic. Era tan bona.
Una cosa, perquè clar, jo m'imagino que si ens n'anem anys i anys enrere, botigues no n'hi havia, no?
Hi havia alguna botigueta, sobretot a Sant Julià. Sant Julià, abans d'Andorra, era el centre principal del comerç.
Ah, caram.
Perquè estava al costat de la Seu.
Mm. Ah, vale.
Per proximitat, vaja.
Era per proximitat.
Clar.
Yeah. I llavors, el Sant Julià sí que hi havia botiga, i aquí, als altres pobles, altres parròquies, algun que viures, alguna coseta així del dia a dia, algun comerç petitet. Aquí, en camp, teníem el comerç del Manresa, a principis del segle, que era a Cal Manresa, i tenia una mica de botiga, saps?
Sí, bueno, que no, tot,
no? Una miqueta de tot. No, o sigui, no tenien les grans importacions que tenim avui en dia, que venen productes de l'altra punta del món, però lo de bàsic sempre n'hi havia...
No, el que suposo que també t'hauria funcionat tot més per mercats, no? O sigui, que es
evident,
muntaven, no? Tot eren...
El mercats i les fires, que eren molt importants. Les fires sempre venien a finals d'estiu, principis de tardor, eren les grans fires que hi havia, les fires del Pirineu, bueno, pues, hi havia la Fira de la Seu, que era per Sant Armengol, a Organyà, a Salàs, la Fira de Salàs també era molt de molta anomenada, Andorra, que són les bueno, que encara les celebrem ara a la tardor, no? I la Fira d'Encamp, aquí, la Fira d'Encamp era a l'endemà de Meritxell, que era el dia 9
de setembre,
que és quan es feia la fira aquí en camp. I clar, eren moments d'intercanvi per fer tractes. No només es tractava amb bestiar, es tractava doncs, amb d'altres coses. Coita, doncs mira, han vingut els de baix a la plana de Lleida, que han portat de l'Urgell, que han portat oli. Doncs vinga, nosaltres baixarem llana perquè... O sigui, es anava fent els seus intercanvis com sempre s'ha fet. O sigui, no és una cosa nova, és una cosa des de l'antigo més remota que es fa els intercanvis. Canvis, pues mira, i es fa pues, el comerç, no? Que és així.
No, que et anava a preguntar que ja no haurem començat programació, però el dia de Meritxell a l'Antigó, què es feia aquí al Principat d'Andorra?
El dia de Meritxell era un dia molt bonic, que és una mica com ara. Tothom puja al santuari i llavors hi havia tres misses. Com ara. Això no canvia, no? Doncs tothom pujava al santuari, després ja després de la missa major, que és a migdia, se reunien tots allà al prat que hi havia, que sortia ara ja al pàrquing, i allà doncs, un portava, bueno, cadascú portava el seu, un tall de truita, un canelons, el que tinguessin per casa, i se sentaven tots i aquell dia pues, es trobaven els de Canillo, els d'Ordin, els de la Massana, es trobaven tots. O sigui, es trobaven
reunió
tots,
de parròquies.
Reunió de parròquies a dalt. I era el dia de Meritxell. Vinien les autoritats també, que clar, evidentment que s'havia d'anar a missa, a missa d'autoritats. Moltes vegades hi pujava el bisbe i doncs era un dia molt emotiu. I després venien a vendre una mica de fruita, així ja de fruita més de temporada, pujaven des de baix a vendre la fruita que s'acabava de seguit. Es posaven just a la pujadeta del santuari, a l'última pujada, es posaven les senyores que venien d'aquí, de les comarques veïnes, i es posaven a vendre la fruita i s'acabava de seguit, perquè, clar, fruita fresca, aquí no n'hi havia gaire, no?
Clar. Yeah.
I també torrons.
Ah, torrons, ja?
Els torrons.
Devien de venir d'Agramunt.
Sí, aquests venien d'Agramunt.
A veure, com venien d'Agramunt.
Sí, es compraven torrons i alguna mica de xocolata, que era per fer una mica d'extra. Però havies d'anar de bon matí perquè aquests productes tan llaminers i tan dolços de seguit s'acabaven. I clar, no és com ara que portes un camió. O sigui,
no, clar.
És anar de peu, no? I era després feien un... Després de dinar feien un ball i després ja... O sigui, a l'any 21, que és quan es corona la Mare de Déu, hi ha focs xinesos.
Ah, focs xinesos.
O focs japonesos, no recordo, xinesos o japonesos.
Sí.
Que focs artificials.
Sí, sí.
Ah, imagineu-vos,
sí,
l'any 21, fa 100 anys. O sigui, focs artificials, la gran novetat. O sigui, que ja segurament tots quedaven impressionats per això. Feien balls, també. I avui en dia coincideix amb la festa major de Meritxell, que és el poble de Meritxell. La festa major és la posobra, pues obra és la vetlla de, o sigui, el dia abans de Meritxell, que és el dia 7.
Sí que hi ha un poble que es diu Meritxell.
Clar, o sigui, d'aquí la Mare de Déu agafa el nom.
I té algun significat, Meritxell?
Meritxell té dos significats. Segons mossèn Ramon de Canillo, vol dir llum del migdia.
Ah. Llum del migdia.
I segons el Quim Valera i un servidor, Meri Echea. És la Mari, la deessa Mari, és una deessa euskera. Echea, casa. La casa de Meri, la casa de Mari.
Caram.
Que podria ser. De vegades, clar, és aquestes excepcions. Mari, Echea, Meritxell, llum del migdia.
Sí.
El que sí que sabem que Meritxell està més o menys, però més que menys, al centre del país. Ah. Sí, està al centre, però just al mig. Està, si agafes un mapa, tens Meritxell al mig.
El santuari.
El santuari. Està al mig del país. I és un lloc des d'antic que hi ha alguna força tel·lúrica o alguna cosa, perquè, sí, sí, clar, hi ha el Roc de les Bruixes, que està una mica més a dalt. Val. A baix, ara fa poquet han descobert un altre, una mica més en baix de Meritxell, però bueno, tot aquell sector d'allà. Que és el... I clar, segurament, clar, això es cristianitza i construeixen, pues, el santuari antic.
Perquè la primera imatge de la Mare de Déu de Meritxell, de quan és, o quan no, o és allò també del que uns pastorets la van descobrir?
Sí,
sí, també.
Home,
això repeteix a totes les Mare de Déus trobades, no?
És la Mare de Déu, els experts la daten entre finals 11 i principis 12, més o menys, del segle 12,
uau,
l'antiga. I bueno, hi ha la llegenda de Meritxell, que clar, que sortien dels veïns el dia de Reis, sortien a missa, que havien d'anar a missa a Canillo, perquè de Meritxell no tenien església, i van veure, davant d'una gran nevada, una gavernera florida. Doncs van anar a mirar allà, dius, ostres, i què hi van trobar? La Mare de Déu. La van agafar en processó fins a Canillo, i la van tenir, mireu, que hem trobat la Mare de Déu, pues aquí Canillo. Va. Tot el que ens en van cap a casa, i en un demà, la Mare de Déu de Meritxell, que estava a Canillo, desapareguda.
Ja no hi era.
Diu, ostres, això és que no vol estar a Canillo. Diu, pot ser qui vulgui estar en camp. Pugen els d'encamp a buscar-la, l'altre l'emporta cap aquí a l'església Santa Eulàlia i l'endemà...
Tampoc.
Doncs van interpretar, dius, ostres, dius, però el que vol la Mare de Déu és que li fem aquí una ermita. I així va ser. La primera ermita és del segle XII i allà on es creu que va aparèixer la Mare de Déu a la gavernera és on hi ha l'oratori. El primer oratori que ens trobem al camí ral, a darrere el santuari nou, diguem, allà és on es creu que la Mare de Déu hi va aparèixer. Doncs l'església la reformen al segle XVII, la fan més gran, l'amplien, i al XIX ja li fan la gran ampliació, i al 72, malauradament...
Es crema.
Es crema. Com hi és?
Circumstàncies que s'han...
Com va passar això?
Es veu que va ser un curtcircuit.
Un curtcircuit.
Que podria ser, a l'època. Però clar, allò que dius, sempre queda el misteri aquest de la Mare de Déu. No ha aparegut res, ni les cendres, ni el clau, res. Saps?
Sí, el misteri d'on és la Mare de Déu que es va trobar, no?
Perquè les altres, totes les figures estan calcinades.
Yeah.
O poc o molt.
Perquè era de fusta la que van trobar.
Sí, sí. Bueno, és que la Mare de Déu de Meritxell era de fusta.
Era de fusta.
Sí, sí.
Sí, sempre jo des que visc aquí que he sentit, no?, que si hi ha algú que té casa, que no sé què, que no sé quant. Això no s'ha sabut mai.
Per exemple, la Moreneta també és de fusta, oi?
Totes les talles antigues,
totes
de fusta.
A més a més, hi ha bastanta similitud entre l'una i l'altra.
Que podien ser de marbre, de l'alabastre, que també podia ser... Però clar, aquí el Pirineu, un Pirineu pobre, com era Andorra... A l'època, o sigui que eren tiraven del material que tenien a la vora.
Yeah. Seria xulo saber qui la va fer, no? Qui és de talla.
Això estaria molt xulo.
Estaria xulo poder tirar endarrere en el temps i descobrir-ho.
I a l'època que s'hi va cremar, que va ser l'any 72, hi havia molts robatoris. Eric el Belga actuava molt per aquí.
Ostres, Eric el Belga, sí.
D'infame memòria.
D'infame memòria, i tant, ja, sí.
Que va robar, doncs, bueno, el retaule de Vella la Conca, que després van recuperar, o sigui, va estar per aquí. I aquí a Andorra, clar, sempre hi ha el dubte aquest de va tenir alguna cosa a veure aquest home.
Yeah.
Perquè, clar, és que no ha aparegut, perquè molt d'aquest art, és, o sigui, són gent milionària, sense miraments ni escrúpols, que no, és que jo vull aquella talla.
Yes.
I et pago tant i tu me la portes.
Sí, clar.
I esperem que algun dia...
T'imagines?
Mira, van robar també un Sant Cristòfol a la Rabassa, que és una talla de Sant Cristòfol. I va aparèixer.
Ah.
La campana del Tarter, un dia la van agafar i diu, ostres, n'han robat la campana. Va aparèixer a París, a la porta de la casa d'Andorra a París, de l'època, amb una nota que diguent que se'n penedien molt d'haver robat, que era la campana del Tarter i que ho sentien molt. Aviam si algun descendent o algun hereu d'algú, si fos el cas,
sí,
és una hipòtesi, si fos el cas, algun dia que digués, escolteu, mira,
bé,
aquesta Mare de Déu no ens pertany, no ens toca cas de tenir-la a casa, és del poble andorrà, tornem-los-hi. I jo espero, confio i desitjo que si és així, que tant de bo fos així, que la Mare de Déu torni a aparèixer al seu santuari.
Home, seria fantàstic.
Seria fantàstic.
Home, i tant.
Mira que n'hi ha, de robatoris de temes religiosos. L'altre dia em feia... bueno, al·lucinava perquè estaven fent un reportatge a la televisió que ara s'ha posat de moda robar les creus de les tombes dels cementiris.
Mare de Déu, senyor.
Sí, vaig quedar al·lucinat. Dic, però com pot haver gent que em foti una cosa... Però és igual, és que hi ha gent per tot. No vull dir les
sí, igual, no sé. Sí,
però les creus de... Per vendre-les... Ja sigui perquè siguin de plom, ja siguin de ferro...
De ferro, a pes.
A pes, sí. Oh. Una cosa increïble. No sé quin poble de...
S'ha de ser bastant...
Espanyol, eh? Mare
meva.
Estic parlant d'Espanya.
Doncs res, escolta, que ja estem a ple estiu, tu amb feina a Casa Cristo, amb les teves...
Visites nocturnes, visites, i xerradetes, i feinetes.
Sí,
no parem mai, no parem
mai. I tant.
I per molts anys que així sigui.
Clar que sí.
I que ho puguem fer-ho.
Clar que sí. I t'esperem, doncs, la tornada.
Ara firmarem el contracte.
Ara firmarem
el contracte.
Com el Messi, no?
amb un
tovalló.
Amb un tovalló.
Però res, molt bon estiu a tots els oients que en tenim de fidels. I res, ens veiem a la tornada després de Meritxell.
Gràcies, Robert.
Ens agrada moltíssim que ens expliqui...
Sí,
doncs,
un plaer tenir-te aquí.
Les històries de l'Andorra antiga, eh?
Un plaer, i tant que sí, el plaer és meu. Vinga. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I ara anem a aprendre de lletra i escriure. Anem al col·legi particular del Supertramp.
Sí. Sí, perquè avui, 22 de juliol del 1944, va néixer Rick Davies, un dels components i fundadors, evidentment, de Supertramp. L'any 1969 va formar aquesta banda al costat del seu amic, en principi, després van acabar una mica com el Rosari...
Roger Hodgson,
exacte. La banda, doncs, va llançar aquest primer àlbum homònim, el 1970, es deia Supertramp, però no va ser fins al tercer àlbum, amb el famós Crime of the Century, que ja estem escoltant algunes notes, i la veu, precisament, de Roger Hodgson. Això va sortir el 1974.
Només,
i a partir d'aquí
50 anys.
Sí, a partir d'aquí
ja
Supertramp
van créixer com l'escuma. Doncs amb ells us deixem, tornem demà. Moltes gràcies, una abraçada.
Adéu.
coming along.